I és el moment de parlar amb el Carles Gala amb la seva secció Pantalles. Avui parlarem de sèries de televisió i tota l'actualitat televisiva del moment. Bon dia, Carles, què tal?
Hola, bon dia, Marc. Què tal? Com estem?
Molt bé. Avui parlarem de moltes coses, de moltes novetats, però també de, no, de la final d'Eufòria, que l'altre dia es va anunciar la guanyadora.
Sí, doncs mira, un dels programes, diguem-ne, que marca molt la identitat de TV3 durant aquesta època. Recordeu que un dels objectius de TV3 i de 3CAT, del grup sencer, és arribar a públic més jove, i Eufòria és un d'ells, és un dels productes que, justament, més enllà de tot el contingut digital que generen, que és on hi ha més audiència d'aquest públic jove, també és veritat, doncs, que el divendres al vespre, doncs, acumula, déu-n'hi-do, l'audiència en aquest tipus de franja. I quan diem jove, quasi que diríem molt joves, eh? Si són nens que segueixen aquest tipus de contingut. I, de fet, una prova està en que quan fan el concert d'Eufòria al Palau Sant Jordi, ho fan al migdia, un diumenge al migdia, no? Llavors, és com un horari molt infantil, eh?
Molt bé. Carles, ara en parlarem també d'Eufòria, però abans ens portes estrenes que avui mateix ja podrem veure a la pantalla.
Doncs sí, com cada setmana arriben estrenes a nivell de plataformes, i una de les primeres que arriben és una sèrie que estarà disponible, com dèiem, a partir d'avui mateix, una sèrie alemanya, belga i francesa, que s'anomena Kabul, i en aquest cas, a la gent que li agradin els drames i que hi hagi un toc polític al darrere, aquest és un dels que els hi podria agradar força. És un drama polític coral de 6 episodis, ambientat en els 15 dies que van seguir la presa de Kabul pels talibans a l'agost del 2021, i a través d'una família afganesa perseguida i de diplomàtics i militars europeus atrapats a l'evacuació, la sèrie converteix un esdeveniment geopolític recent en un drama humà, i sona així.
Escoltem-ho. ما به شما کمک میکنیم به کارهایتون برسید.
چی گپ شد؟ مرا تنها میمانی؟
البته که نه.
زهرا و ده ها نفر از آنها را محکوم کردی. دیگه اینجا مانده نمیتونی زهرا.
همون سارمان کجاست؟
ما بسیار زود رسیدم پدر. کاری از دست ما بر نمی آمد.
ما در راه سفرات فرانسه هستیم.
Això serà avui dimarts, dia 28, disponible a la plataforma Movistar Plus, però atenció, perquè demà, Carles, també tenim una nova estrena.
Sí, tenim estrenes a diverses plataformes. La primera és aquest afer que hi ha, no?, de seguiment de la cultura coreana a nivell musical, amb els K-pops i tot el món, diguem-ne, coreà, que ha estat tan de moda, però també amb sèries. De fet, és un fenomen al món de les sèries coreanes, i, de fet, demà arriba una d'elles a Disney+. A Netflix en tenim moltíssimes, de coreanes, i Disney, doncs, a poc també està veient que està funcionant molt bé, que tenen audiència,
que és un bon
i a
mercat.
Partir d'aquí... Sí, i a partir d'aquí, doncs, Disney Plus també n'estrena, i en veurem una que s'anomena Goldman, i en aquest cas, doncs, res, arguments no és que siguin especialment allò importants, però en aquest cas el que expliquen literalment en aquesta experiència és que després de fer-se per accident amb els lingots d'or d'una xarxa de contraband, en Ehu s'acaba en una espiral de cobdícia i traïcions. Per tant, són històries rocambolesques, històries que enganxen i que estan pensades perquè la gent, doncs, vagi capítol rere capítol en passant-se aquestes telenovel·les, al final, coreanes.
Perfecte, això és Goldman, que s'estrenarà demà 29 d'abril a Disney+, però també tenim una nova estrena, en aquest cas, a Apple TV.
Sí, recordeu que normalment les sèries d'Apple TV tenen una bona producció, una bona factura, funcionen bé. No vol dir que siguin massives, a vegades són de nínxol, i en aquest cas s'estrena aquesta sèrie que s'anomena La maldició de Widow's Bay. És Apple TV, com dèiem, una sèrie anglesa, que el que fan és que Widow's Bay és un poble illenc a unes 40 milles de la costa de Nova Anglaterra, però una mica, doncs, el que fa és aguaitar tota la superfície l'alcalde, que és el Tom Loftis, que interpreta Matthew Matthew Rhys, ha estat desesperat per reviure la seva comunitat degradada i per no tornar-la, diguem-ne, a fer reviure. És un espai on no hi ha wifi, on la cobertura de mòbil és irregular i s'ha d'enfrontar també als supersticiosos vilatans que creuen que la illa està maleïda. I a partir d'aquí intenta sense èxit que aquestes persones doncs, el respectin i ells pensen que el seu alcalde és tou, que és covard i és que, a més, hi ha el Loftis que està decidit a construir un futur millor per al seu fill adolescent i convertir l'illa en una destinació turística, però miraculosament ho aconsegueix i per fi arriben turistes en aquesta illa, la de Windows Bay, però malauradament els vilatans doncs, tenien raó que després de dècades de calma les velles històries que semblaven massa absurdes per ser veritat tornen a passar, però ara, a més, amb turistes a la illa. És una sèrie de 10 episodis que barreja terror, que barreja comèdia i que, de fet, doncs creiem que pot funcionar molt bé i, de fet, sona així.
Soy Tom Loftis.
Encantado, Tom. Arthur.
¿Te apetece tomar un café?
No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
¡Oh, estupendo! Sí, bueno, una historia increíble.
He estado hablando con el tipo del ferry. Ajá. Y me ha dicho algo raro.
¿El qué?
Que aquí pasan cosas malas.
Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones. Cuentos de viejas. Me parece encantador. ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
¿Hubo canibalismo?
No. No creo que sea cierto.
Això és la maldición de Widow's Bay, disponible demà a Apple TV, però demà també una nova estrena en una altra plataforma, que és Amazon Prime Video.
Sí, arriba una sèrie xilena, en aquest cas estem parlant de La Casa de los Espíritus. Està basada en la novel·la d'Isabel Allende, aclamada internacionalment, i La Casa de los Espíritus no deixa de ser una saga familiar de 8 episodis que comprèn un període de mig segle, centrat en 3 generacions de dones, la Clara, la Blanca i l'Alba, en un país conservador de Sud-amèrica, modelat per la lluita de classes, l'agitació política i la màgia. Com dèiem, a partir de demà, aquesta sèrie de la novel·la Isabel Allende, que s'anomena La Casa de los Espíritus.
Desde muy pequeña, mi abuela comenzó a llenar cientos de cuadernos de anotar la vida. Para que 50 años después, yo reconstruyera esta historia.
Eres especial, Clara. Y mucho más poderosa de lo que te imaginas.
Clara.
Especial.
Uh-huh.
¿Cómo es especial?
Mover cosas con la mente.
Es para decirle gracias.
I dijous, Carles, tenim més estrenes, oi que sí?
Sí, una d'elles és una sèrie alemanya que arriba a HBO Max. Aquesta és una sèrie que, com dèiem, doncs, s'anomena Y entonces huyes, és una sèrie que, com dèiem, és a Alemanya, s'estrena a HBO Max, i el que fan és doncs, explicar la història doncs, de que segueix la història de la Tara, que és una jove de 18 anys que, després d'una visita al seu pare, amb qui no té relació, es troba implicada en un crim i, juntament amb les seves amigues, inicia una fugida per Europa per trobar la seva mare desapareguda. I durant el viatge doncs, afronten problemes com, per exemple, la manca de diners, les relacions complicades i també un embaràs inesperat, però el principal perill és un oncle, el Regan, un perillós gàngster de Rotterdam, que les persegueix per recuperar unes drogues robades, i a mesura que avança la persecució, doncs Regan desenvolupa una fascinació per la Tara en veure-hi un potencial hereu del seu propi llegat violent, i paral·lelament doncs, un assassí en sèrie també conegut com el Viajero s'acosta cada vegada més i augmenta la tensió de la història. Per tant, és una aventura, diguem-ne, és una sèrie d'aventures i de terror i de drama que s'anomena I entonces huyes, i que és una sèrie que s'estrenarà, com dèiem, al proper dijous.
Molt bé, i d'HBO Max saltem a Netflix amb El Fuego de la Venganza, que també s'estrenarà dijous 30 d'abril.
Sí, El Fuego de la Venganza, aquí la protagonista és la Yahya Abdul-Mateen, que és el nou, diguem-ne, és el nou Denzel Washington en aquesta nova adaptació del famós llibre i pel·lícula d'acció sobre un agent de forces especials i John Crazy, que busca un nou començament després de patir síndrome d'estrès posttraumàtic, i és llavors quan se li posa al davant la missió de més complicada de la seva vida, que és que Billy Bowlet, Alice Braga, Scott Mackin i Bob Cannavale completen aquest elenc d'aquesta sèrie, que és una sèrie típica d'acció, El Fuego de la Venganza, Netflix, a partir de dijous.
John Crazy, Fuerzas Especiales de los Estados Unidos, tres misiones en Irak y Afganistán. Su currículum es impresionante, pero parece que cualquier tiempo pasado fue mejor. ¿Estás seguro de eso?
¿Qué te trae por Río?
Trabajo. Lo voy a dejar muy claro. No saldrás vivo de esta.
El Fuego de la Venganza a Netflix. Això s'estrenarà dijous 30 d'abril i ja de cara a divendres, que és festiu i, de fet, pot ser un molt bon dia per mirar totes aquestes sèries. Carles, què tenim?
Sí, recordem que Netflix és una plataforma global que fa ja estrenes a la majoria de països i en aquest cas ens arriba una sèrie índia, és una sèrie que s'anomena Glòria i al final aquesta sèrie, diguem-ne, és una sèrie ambientada en un petit poble on dos germans investiguen un assassinat brutal i al mateix temps han d'afrontar el retrobament amb el seu pare, un reconegut entrenador de boxa, amb qui mantenen una relació complicada i la història combina misteri, tensions familiars i també redempció personal. Glòria, que sona així.
Qué bien tenerte en la red. Tenéis una seguridad muy estricta.
Estamos juntos en la lucha contra el comunismo.
Esta es la distancia perfecta para enviar la señal al bloque del este. La guerra no se hace solo con armas, y en eso estamos.
We have a KGB agent inside Rarit. We have to find and eliminate him.
¿Sobre la desaparición de Mia, sabes algo más? Intenta averiguarlo. La embajada sospecha que tu amiga Mia no era quien decía ser.
Y si Mia es una desertora, también nos comprometerá a todos. Descubre qué saben los americanos.
Comprendo que te importen estas personas. Hay un objetivo mayor y nada puede poner...
Hem escoltat un fragment del tràiler... Aquest repàs de sèries que s'estrenaran de cara als propers dies, però també tenim notícies relacionades amb el món audiovisual, oi que sí, Carles?
Sí, perquè, mira, ja sabeu aquest any la polèmica d'Eurovisió amb tot el tema de la participació d'Israel en aquest concurs, diguem-ne, de països, no? de cantants i de música, i de fet Espanya, més altres països, aquest any no hi participaran perquè no estan d'acord en la participació d'Israel, i de fet ahir mateix va haver-hi declaracions de l'Alaska mateix que deia que no s'havia de polititzar aquest concurs, que només era música i tal, però al final el mateix concurs per si sol ja es polititza, perquè a l'hora de fer les votacions de països ja veiem que moltes vegades tenen més un criteri geopolític que no pas...
Artístic, no?
I al final les votacions doncs, no sempre corresponen per un tema artístic. I, de fet, davant d'aquesta polèmica hem vist una manera diferent d'enfocar aquest concurs... I, de fet, ja no parlen... De fet, han tret la promo de l'Eurovisió d'aquest any i la promo ja no parla de que els països participen en aquí, sinó que el que parlen és que les emissores o les cadenes de televisió de cada país hi participen. És a dir, ja no parlen, diguem-ne, de països, sinó de cadenes o d'emissores. Entre elles, en aquest cas, hi ha la CAN, que és la televisió que prové d'Israel i que forma part de la Unió d'Audiovisual d'Europa, i la UER. I a partir d'aquí, doncs, un canvi d'estratègia. Ja no parlen de països, sinó que potser serà doncs, el representant del TF1, no? Que és la televisió francesa. No? Doncs serà més aviat així, i de fet, en la promo veiem els logotips de les emissores i no pas les banderes. Per tant, canvi d'estratègia, segurament, per despolititzar el festival, però veurem com va evolucionant. De moment no parlen de països, parlen de cadenes.
Uh-huh. I l'actualitat també passa per HBO. Quina novetat tenim?
Doncs els fans del món de la Casa del Dragón, de Joc de Trons, de tot aquest món, sàpiguen que ahir es va estrenar i es van dir quin dia sortirà la tercera temporada de la Casa del Dragón, i de fet aquesta tercera temporada arribarà a tocar de la Revetlla de Sant Joan. Serà el dia 22 de juny que s'estrenarà aquesta tercera temporada de la Casa del Dragón d'HBO Max, i el tràiler sonava així.
Ahora tienes el poder que ningún hombre ha ejercido. Tendrás un imperio inexpugnable, Rhaenyra. Y nuestros hijos lo gobernarán por siempre, sin fin. Todo lo que queda es para que decida qué es lo que quiere de esta guerra.
Harás cosas que tu corazón podría haber rechazado antes de llegar al trono.
Los Targaryen son una raza de salvajes.
Actuamos con un propósito sagrado. Para restaurar a un rey legítimo.
Voy a matar a mi hermano o moriré en el intento.
Saca tu espada.
I ja per anar acabant, tornem a Catalunya, i és que, com dèiem en un inici, Aina Machuca guanya Eufòria, i el fet de guanyar Eufòria doncs comporta, no?, que tingui doncs certa presència de cara en els propers mesos. Comentaves, Carles, també aquest concert al Palau Sant Jordi, que jo m'atreviria a dir que probablement és la nova festa dels súpers, eh? No sé si coincideixes.
Sí, totalment. De fet, una de les coses que se li havia posat encara al 3CAT és la desaparició, justament, de la festa dels súpers. Va ser per un motiu pressupostari, clarament. I ara que recuperen tota aquesta festa de l'anella olímpica,
correcte,
doncs han cregut que potser no calia només tancar-ho a un públic concret que al voltant de l'esfera del Súper 3, sinó que realment fan com la festa del 3CAT en general, i allà trobarem des de tota la part més del Súper 3, amb el Titó, amb personatges típics del Beta i també del ara no me'n recordo el nom del peluix de llana, diguem-ne.
Del Mic.
Del Mic. I després doncs també entren aquí, doncs, des del Foraster, entra també Eufòria, entra també la part de cuina, faran programes en directe de la televisió des d'allà. Per tant, diguem-ne que fan un format de 3CAT en global. Això vol dir que hi podran encabir molt més públic, i torna a aquesta festa dels súpers que era tan especial i que era tan xula allà a l'anella olímpica, a Montjuïc, i per tant doncs recuperem aquesta festa on inclou, com deies, aquest concert d'Eufòria, en el que doncs encara podeu, crec, si no m'equivoco, comprar entrades per anar-hi en aquest concert. I de fet, així escoltem com s'anunciava la guanyadora, Aina Machuca, guanyadora d'Eufòria.
Som-hi. Fantàstic, doncs, Carles, moltes gràcies, se'ns acaba el temps, gràcies per tot aquest repàs. Em penso que tenim un altre tall, a veure si ens dona temps d'escoltar-lo.
Sí, com cantava ella, bàsicament, només doncs... és com el moment en què cantava, com cantava ella en la gala final.
Doncs escoltem, va, un petit fragment. Doncs vinga, va, que amb el ritme de l'Aina Machuca, guanyadora de la quarta edició d'Eufòria. Carles, et donem les gràcies per aquesta secció una setmana més, i ens escoltem la que ve.
Aquí estarem, que vagi molt
moltes
bé,
doncs, gràcies, siau. Bon dia.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.